Recordem que en aquesta hora Menorca i el nord de Mallorca segueixen en avís taronja per temporal de vent i mala mà. Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que Lucas Sánchez ha debutat al món de la novel·la amb No hay más que hablar... No, no hay más, no. No sé per què he dit això. Es No hay que hablar mucho, si se diu el títol.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetam aquesta tercera hora i darrere de Tentol ja més centrada. No hay que hablar mucho. Aquest és el títol de la novel·la amb Lucas Sánchez, que ara m'he despistat. Ara us explicaré per què. Tenim aquí la companyia de l'escriptor i tot un el presentant.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupaste...
Debutar amb una novel·la sempre és una passa important, però fer-ho amb una història íntima sobre la relació entre pares i fills, la memòria i els silencis, encara més. Lucas Sánchez acaba de publicar No hay que hablar mucho, una obra que reflexiona sobre la masculinitat, les emocions heretades i tot allò que no deim. Una història construïda a partir de records i d'absències que volem comentar en profunditat precisament amb aquest autor novell, el Lucas Sánchez.
En profunditat.
I estem molt contents perquè ha vingut aquí als estudis d'Ibeta Ràdio. Lucas Sánchez, com estàs?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
Gràcies a tu. Vens a avalar per en Tomeu Mesquí del nostre amic company que fa aquesta col·laboració a la pagesia aquí, que coneixes bé perquè sou molt amics.
Sí, es mi mejor amigo igual desde el comienzo de la adolescencia, de la pubertad. Uh-huh. Hemos compartido pues, de todo, hemos vivido juntos algunos años.
Qué bé. I te va presentar el llibre just dissabte passat.
Sí, en la Drag Magic, y hizo una presentación pues inmejorable, te diría, muy emotiva, personal, divertida, lo pasamos muy bien.
Que bé. Clar, jo m'he despistat abans perquè el Lucas m'ha dit, nosaltres mos coneixem d'una feina que varen fer durant la pandèmia, perquè el Lucas precisament fa feina a la Biblioteca de Babel, eres llibreter.
Sí, fui librero durante un par de años, también ayudé durante unos meses a Miquel Serra en la Spirafox, cuando la cogió él y al principio al montarla estuve echándole un cable también.
Uh-huh. És a dir, que també tens un passat literari important, a banda de com a escriptor, també com a llibreter.
Sí. Lo que te decía, 2 años en la Biblioteca de Babel... Y pues un trabajo muy divertido, pues estás rodeado de libros, de historias, estás también muy, muy puesto al día.
¿Y siempre te ha agradado el libros?
Sí. Yo leo desde muy pequeñito, desde no sé si los 11, 12 años, me dio ya por leer. Siempre había visto a mis padres leer en casa y es un hábito que coges así como por mímesis visual. Y me atrapó enseguida. Y enseguida también empecé como a escribir mis primeros relatitos, intenté algún poema... terrible y que no quiero volver a ver nunca más, pero sí, desde pequeño me llama la lectura.
I ara ja tenim aquesta novel·la aquí, Xisco.
Li anava a demanar en quin moment vas decidir que No hay que hablar mucho havia de ser una novel·la i sobretot fer esa passa de deixar que qualcú la llegís, parlar amb un editor i que l'acabessin publicant.
Yo comienzo esta historia pues justo en la época en la que estaba trabajando en la Biblioteca de Babel. Y comienzo a escribirla a partir de un par de anécdotas que siempre habían como pululado por mi familia y empiezo a darles forma, ya una forma como de ficción, desarrollando unos personajes, unas tramas así como entrelazadas. Y cuando de verdad decido que, o sea, que siento que la novela tiene valor como para ser publicada en una editorial de tirada nacional, pues es cuando la lee el novelista Miki Otero. Que yo a Miki Otero le conocí precisamente en la presentación de su libro Simón, que la organicé yo cuando era librero y lo presenté con él. No le conocía de nada, pero pues desarrollamos cierta amistad, cierta sensibilidad como afín, común, y le envié mi novela cuando la terminé, un añito y pico más tarde de la presentación que os decía, y le encantó, le entusiasmó, y él me ha ayudado un poco a moverla y a encontrar mi hueco en el mundillo editorial.
És editorial, clar. És a dir, que tens dos àngels,
sí.
Se diu, en Tomeu i en Miki Otero.
Y bueno, y mi editora, Alba Carballal, que ha apostado por mí muy fuerte y me ha apoyado muchísimo desde que la leyó.
Una història que és un viatge entre un pare i un fill, un viatge en cotxe, un dinar. Per què vas triar aquest format d'ençà que és pare recollint el seu fill i passa tot un dinar plegat i expliques els silencis que hi ha entre ells, les converses que forcen per no quedar-se en silenci i, sobretot, hi ha dos planos narratius que és història familiar explicada des del present i, sobretot, des de la mirada d'aquest fill. Per què vas triar aquesta trilogia literària per explicar aquesta història?
Bueno, una comida se estructura como cualquier buena historia. Tiene como tres momentos, tres fases, ¿no? Lo de planteamiento, nudo, desenlace o como se quieran llamar. Y eso te lo pone fácil, ¿no? Y me sirvió también para estructurar la historia en ese sentido, ¿no? Como primeros platos, segundos platos, postres, que es el clímax, el gran momento de resolución. Y dulce, normalmente. Pero siempre puede salir un poco mal.
Es decir, esas conversas delicadas se han de traer en aquel momento.
Sí, el momento de la sobremesa, ¿no? Que es una cosa también muy, muy nuestra, muy mediterránea, el utilizar la gastronomía o la comida como un momento de reunión y de empezar a decir cosas que igual no quieres decir, que se te escapan, que igual te has tomado una cerveza, una copa de vino, y empiezan a surgir esa especie de rutas posibles en la conversación que igual no estaban previstas, y ahí es donde está lo interesante, ¿no? Como decías, en los silencios, en lo que normalmente no se suele decir. Ahí es donde creo que está como todo el meollo, todo lo más interesante de cualquier historia.
Clar, i també sense etiquetar, però aquest llibre parla molt d'això que se diu ara, d'aquestes noves masculinitats, que hi ha diferents maneres de ser home. No és el mateix l'abuelo Luis, que son pare, que es fill. Són tres maneres d'enfrontar-se precisament en el fet de ser home i en els seus silencis. Me va fer gràcia la conversa que tenen sobre la NBA, el pare i els fills. Jo ja sabia que la NBA ja havia començat, però sempre mantenim aquest tipus de converses per mirar d'omplir aquests espais en blanc. T'has hagut de fixar en moltes històries de pares i fills per poder escriure aquesta teva?
Sí, claro, el momento que decido que la historia iba pues a articularse de esta manera, entre padre e hijo, de una manera como muy clara, me pongo a leer muchas novelas y muchos libros sobre padre e hijo y sobre relaciones paternofiliales.
¿Y ni amos?
Y sí, ahí sí. Vamos. Bueno, claro, la mayoría de la literatura está escrita, bueno, el canon está escrito por hombres, entonces, claro.
Al largo del siglo, sí. Y pues, la relación pare-fill siempre
pues es una cosa que surge mucho. La que más me marcó, lo que me pareció la más brillante, es La Marcha Radetzky de Joseph Roth, que es una novela espectacular. También leí, por ejemplo, El olvido que seremos, de Facio Lince. Leí, bueno, casi todo Zambra, te diría que va un poco de esto, que es un escritor, ese novelista chileno sí. Fantástico. Y, de hecho, una cita suya abre la novela.
Abre la novela i el cites dins la novela, perquè també m'ha agradat molt aquest joc que planteges, que parles de molta literatura, parles de moltes cançons, sense dir qui ets autor. Tu convides en el teu lector a que jugui amb tu, jo he jugat, i una de les cançons que proposes en aquesta novel·la precisament és aquesta. Well, Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So when Frankie Lee needed money one day, Judas quickly pulled out a roll of tens and placed them on a footstool just above the potty plane, saying, take your pick, Frankie boy, my loss will be your gain. No t'agrada posar les coses fàcils, no? Tu parles d'un autor que va tenir un accident en motocicleta, un hippie reconvertit en qualque manera, i tots han de deduir que és aquest cantant. Jo tampoc diré qui és, perquè vull que la gent jugui amb tu. També parlaves de Zambra, també parles precisament d'un dels seus llibres, sense dir que ets seu. T'agrada jugar amb els lectors? Ja des de la primera novel·la és aquest, la relació que te vol marcar, no?
Sí,
amb
sí.
La gent que te segueixi?
Claro que sí. A mí como lector me gusta que se presuponga que tengo cierta inteligencia y pues me gusta escribir para, pues presuponiendo que quien me lee también le gusta, tiene esa curiosidad, esa inteligencia y esa capacidad de averiguar. No es tan divertido que te lo den todo mascado, ¿no? Tiene gracia, el quien quiera, son pistas para curiosos, quizá.
És una novel·la curta, o relativament curta. No sé si és perquè és la primera novel·la que publiques du moltes reescriptures.
Sí, sí, por supuesto que sí, muchos descartes y al ser una novela, como decías antes, como que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y se ve un poco el pasado de la historia del padre por un lado y la historia del hijo así como de manera paralela, sentía que tenía que ser como bastante conciso, que cada pasaje tuviera un sentido y un como cierto punch. Y que no y no marear por marear, ¿no? Ya hay cierta confusión, podría haber cierta confusión temporal, espacio-temporal con el juego narrativo, pues quería mantenerlo conciso.
Pàgina 32. Diu el nostre convidat d'avui, el Lucas Sánchez, autor de No hay que hablar mucho, una novel·la publicada per Plaçón i Barlebum, que vos recomanam no només perquè sigui company i amic coral del nostre estimat Tomeu Canyelles, sinó perquè és una bona novel·la. Pàgina 32. El abuelo Luis no permitía ni un capricho, ni a él, ni a Rosa, ni a sus hijos. Marce no soportaba que estuviera prohibido disfrutar por miedo, como si el mero hecho de relajarse fuera a desencadenar un castigo. Clar, aquí trobam un padrí de la postguerra que va tenir veleitats, en certa manera, llibertàries, que va haver d'amagar, un fill que va estar molt compromès políticament i un net a qui tot això li és una mica igual perquè el que vol és viure la seva vida. Això també és una manera d'enfrontar-se en el teu dia a dia. No sé si tu volies fer una novel·la de tesi, una novel·la política, o senzillament és que la política forma part de tot en aquesta vida nostra.
Pues te diría la última opción. Creo que la política es un poco también cómo interaccionamos y está presente en todo, en toda nuestra vida cotidiana. Sí, es verdad que... Bueno, el hijo vive la política de una manera como más alejada o con poca implicación, con cierta desidia, precisamente por eso, porque tanto el abuelo como el padre la política la viven como una derrota. Sus aspiraciones quizá más emancipatorias o libertarias fueron frustradas durante mucho tiempo, encontraron mucho dolor. En la novela incluso se menciona el episodio del asesinato de Enrique Ruano en el año 69. Claro, hay mucho dolor en toda la implicación política para esa familia. Entonces el hijo lo que ve ahí es un pozo al que no quiere asomarse. Es como, no, aquí no, porque aquí esto duele y yo me alejo y lo vivo con la mayor distancia posible.
I el silenci pot ser matèria narrativa. Tu l'has fet en matèria narrativa, però ha estat complicat poder explicar el silenci en paraules?
Es paradójico, desde luego, pero creo que todos los buenos narradores lo hacen. Creo que todos los buenos narradores lo que narran es el silencio, lo que narran es lo oscuro, lo que narran es lo que no tiene nombre, lo que todavía no ha sido nombrado y permanece ahí en esa especie de magma oscuro, en esa oscuridad que todavía tiene que ser definida, y creo que ahí está la gracia. O sea, es difícil. És lo divertido. La diversión está en la dificultad, un poco, si no...
Clar, la novel·la se diu No hay que hablar mucho. No sé si Lucas Sánchez és un home de poques paraules.
Pues depende del ambiente, imagino. Creo que la gente que me aguanta en la intimidad, pues te diría que soy un poco pesado a veces con las cosas que me entusiasman, porque cuando cojo un tema, pues lo desgrano y lo exprimo hasta que no queda gota. Pero luego también sé en otros ambientes, pues más, quizá más profesionales, pues soy más reservado y me mido las palabras.
Clar, també com a narrador ets un home de petits detalls, no? A l'hora de presentar els personatges, m'ha fet gràcia, a l'hora d'escriure el pare, en Marce, un home al que li gusta que le conozcan en el bar. Cosa que troc que també diu molt d'aquest home com a persona. El fet d'anar a un restaurant que ha perdut una estrella Michelin i que hi torna només perquè el coneixen, i perquè li peguen aquest copet a l'esquena i li recomanen els raons que tenen de temporada, també és un tipus de persona que en dues línies tu ja mos fas una radiografia d'aquest personatge.
Sí, és una persona solitària en su día a día que encuentra cierta compañía en ir a restaurantes o bares donde le conocen. Es como el ambiente en el que todavía él se reconoce en la mirada de la camarera que le saluda todos los días cuando va o que en las fechas señaladas en las que decide ir a comer allí.
Sense fer spoilers, m'ha sorprès que un moment l'atzar, que enviés tant sa vida d'un dels personatges. Perquè normalment aquest element que tu introdueixes a la novel·la, l'heu de llegir, ja ho descobrireu, no l'he vista mai en literatura. I en canvi tu que introdueixes com l'atzar te pot canviar sa vida absolutament. Un cop de sort en el cas del pare protagonista d'en Marce.
Sí, bueno, el azar, esto es un, lo decía Miki Otero, ¿no? Lo de el azar desordena la vida, pero ordena la ficción. Se utilizan esos golpes de azar para dar un poco de consistencia narrativa a las historias y te sirve, y es verdad que en la propia biografía se vive de manera traumática y bueno, si es un evento positivo, pues no, pero siempre como algo que te sacude, ya sea por un lado o por el otro, y justo en la literatura o en las novelas te sirve para encauzar, para dar un pequeño giro, para cambiar la trama, para direccionarla.
Som en conversa amb el Lucas Sánchez, autor de No hay que hablar mucho, un novelista novell, amb aquesta primera novel·la sota el braç. T'ho comentava la Marilida, te la va presentar en Tomeu Canyelles, company nostre. Què t'han dit els primers lectors? Perquè crec que els primers inputs que ha rebut com a narrador han estat molt positius.
Sí, Bueno, Tomeu Mesquida.
Ah, sí, perdona.
Canyelles és bueno,
Tomeu
Canyelles, otro gran escritor.
En Tomeu Canyelles acaba de venir. Es queda massa Tomeus en aquest programa. jo vull tenir companys que se diguin Ezequiel. I així segur que no jo confons.
No, y además todos inteligentísimos. Sí,
clar,
no,
i tots se dediquen a lo mateix.
No, claro.
Sí, tots són fantàstics.
Confundir-se és fàcil, sí. I me puedes repetir que justo con lo del apellido se me ha...
No, te demanava precisament... Ara no sé què t'he demanat.
Què t'han dit els lectors.
Què t'han dit els lectors. Sí. Molt
bueno,
bé.
Por ahora lo...
Feia molt de temps, el Lucas, que un home per dia. Això ara m'ha fascinat. Te demanava els lectors que t'han dit, que crec que les reviews que deis els moderns han estat bones.
Sí, por ahora todas muy, muy positivas. Incluso eso, los periodistas que me han entrevistado, incluso entusiasmados con la lectura y unas entrevistas como muy, muy generosas y muy profundas y... Oh, me ha resultado muy, muy sorprendente. Ya te digo, Marcos Augusto en última hora pues vino entusiasmado y me hizo una entrevista como muy, muy profunda. Luego salió una versión un poco más reducida, por supuesto. Pero sí...
Me va agradar.
Le gustó mucho.
Uh-huh. És que és una novel·la que convida una mica a la reflexió, no només aquesta manca de comunicació que hi ha entre els homes cis hetero, no? Que els hi costa molt parlar, la comunicació no sé per què encara ara és una cosa molt, molt de dones. També és un llibre que parla sobre l'absència, no? El fet de que hi hagi sa mare, el personatge de la Candela, que és allà, que quan és a punt de partir passen coses que... trenca precisament aquesta evolució d'ella com a personatge i que queda allà com una bobota que forma part de la història d'aquests dos homes i que intenten parlar-ne, però només en parlen a través del record, que és recordar la història quan se van conèixer, el moment del parc, el vaig trobar preciós, però clar, parlen del record i costa molt parlar d'allò que va passar. Els homes cis-hetero, en aquest sentit, heu d'aprendre comunicació. És a dir, haurien d'estudiar més a les dones per saber com dir-nos les coses i no parlar a través de partits de bàsquet, per exemple.
Sin pretender yo hacer ninguna tesis ni teorizar aquí, hombre, pues...
Si a qualque programa has de fer una tesi, és en aquest.
Pues desde luego sí, hombre, desde luego creo que sí, o sea, creo que las mujeres... Es que claro, esto es como hablar, ¿no? Como a grandes rasgos y es un poco...
Sí, porque
quizá un poco burdo, pero sí.
Hay de todo.
Luego hay de todo en todos lados, pero creo que de manera habitual ellas... O sea, el género femenino tiene más el hábito de discurrir en común, de conversar, de comentarse todos los sucesos diarios, incluso intrascendentes o no, de preguntar la opinión ajena, de mostrarse incluso vulnerable sin ningún tipo de miedo, mientras que claro, los hombres cis-hetero, como decías, pues buscan tretas para no dejar entrever ninguna grieta en su identidad y esas tretas a veces es hablar eso, pues de coches, de partidos de básquet o de fútbol. Y a través de ahí vas viendo un poco el estado emocional. Te lo dejan ver, es como una especie de juego de estrategia.
Bé, però sempre ha d'haver un temes com a més banals per després entrar en matèria com a més profunda. Sí. Hi ha un moment que parles de la cultura dels sobreentesos, que això n'hem parlat qualque vegada, que una comunitat doncs a vegades dona enteses per coses perquè precisament ho pot fer perquè té lligams comuns i té coses molt comunes. Clar, en el sector familiar... la cultura de sobreentesos està molt sobreentesa, precisament, perquè és molt habitual que no se diguin les coses perquè ja se donen per fet. Però s'han de dir o les han de donar per fet qualque vegada i no passa res.
Home, no, conviene ir diciéndolas, sí. Las familias están llenas de silencios, de fantasmas, de... te diría incluso de minas antipersona que sin querer pisamos y luego estallan cuando nos damos la vuelta... Sí, no, por mucho sobreentendido y es bonito el no tener que usar palabras para expresarse y que te entiendan, tampoco hay que esperar que el otro sea abusar, siempre un detective, ¿no? De tus emociones o de lo que t'ocorre.
Sí, però això és molt de tarannà nostre, com molt intrínsec de no dir les coses perquè ja se donen per enteses.
Sí, però bueno, lo que te decía...
Després venen drames com els d'aquest llibre, clar.
I el de, bueno, este libro y el de muchas...
No, n'hi ha 50.000, però bé, parlaven d'aquest...
sí, desde luego.
No hay que hablar mucho. Si vols, parlen d'altres autors, però avui
yo
pensava
que...
centrar-me en tu.
No, no, pues, y te lo agradezco. Yo iba a decir de muchas familias que no tienen libro. Pues hay mucho drama sin libro.
Clar, ara parlaven de que s'han de parlar les coses, s'han de comentar. Nosaltres sempre fem una miqueta d'investigació i han demanat a qualcú que va anar a la presentació de dissabte, que mos expliqui com va anar i sobretot què li ha semblat el teu llibre. Com que som un programa libèrrim, vols escoltar el que mos han dit? Pot ser positiu o no? Això també és un risc.
Sí, clar sí. Que sí.
Idò, que mos ho contin.
Endavant. Qui serà?
Mucho, és una novel·la, la primera novel·la de Lucas Sánchez i se pot explicar per la trama, però a mi m'agrada més començar per les conclusions. I una de les sensacions que te deixa és que tant de bo tots tinguéssim dret o mos esperonéssim més per poder explicar les nostres vides amb la ternura i la bondat, amb la major de les seves excepcions, que el narrador apliquen els dos protagonistes de la història, que són un pare i un fill que s'asseuen a taula a celebrar un aniversari i els veïn plens de cops i malferits per una vida de dolor, d'ausències, però també de molt d'amor. I una mica és aquesta història. El Lucas Sánchez i jo som millors amics de fa molt d'anys i sempre mos han llegit les coses d'un de l'altre i que una editorial estatal hagi apostat per ell i ho hagi fet tan bé només me dóna raons per estar orgullós i content i alhora per pensar que serà una de les veus més importants del sector literari de que nostre i per què no de fora.
Hola! ¿Qué te parece estas palabras?
Pues un privilegio, un placer, no sé qué decir. Ojalá vernos a nosotros mismos como nos ven nuestros seres queridos y nuestros mejores amigos. Ojalá tener acceso, ¿no?, a esa pupila que nos mira de esa manera.
Clar, Lucas Sánchez mos ha dit que va fer de llibreter durant una sèrie d'anys. Una de les feines de llibreter és obrir caixes de llibres. Com va anar quan te varen enviar la primera caixa sense el teu llibre? Vares obrir-lo i vares veure aquesta portada? Vares veure el teu nom? Vares veure aquesta foto?
Home, fue emocionante. Curiosamente, el libro llegó a librerías antes de que me llegara a mi a casa por un problema con el envío.
És que el univers a vegades conspira perquè tingui ja matèria literària per moltes novel·les, Lucas. No.
Dios te oiga, sin ser yo creyente, particularmente. Pero sí, pues sí, no, me... Justo lo comentaba con mi pareja y con Tomeo, eso, lo paradójico que es que me llegaban fotos de librerías de que el libro estaba ya ahí y yo todavía no lo había visto. Cuando ya por fin me llegó, pues es bonito, impacta un poco y es como de, bueno, por fin. Sobre todo las sensaciones de por fin, de...
Ja el tinc.
Ja estamos aquí.
I en aquesta època d'autoficció, que sembla que ara tot ha de passar pitjor, jo per allò que he investigat, aquesta novel·la no és autobiogràfica. Encara que quan l'agafes, crec que la foto de la portada sí que és del teu àlbum familiar, té aquest aspecte com de primera novel·la confessional, si m'apures, però tu has optat per una altra cosa. El que comptes aquí no és veritat. Tot ha sortit de la teva imaginació com a escriptor.
Sí, todo ha salido de mi imaginación partiendo de, pues eso, de una especie de base...
No me han tothom suma, claro, és a dir, claro. Aquell dia que te van endur a comprar un gelat i tu el volies de fraula i te'l compraren de llimona, això marca i ho pot utilitzar com a matèria literària. Però jo ara pens, no ho sé, d'aquí un parell de dies, en Pol Guasc presentarà Relíquia,
sí, no.
Que és una novel·la eminentment que parla no només en primera persona, sinó en primera personíssima d'un trauma com es perd un pare. No està lligat una mica en el teu llibre, perquè també parlau de relacions de pares i fills, en canvi aquesta és totalment fictícia. No hem de posar la teva cara darrere el fill que expliqués història.
No, porque creo que no me acabo de parecer a ese narrador que es el hijo de la historia y porque, bueno, es que a mí en el fondo siempre me ha interesado mucho más la ficción que la realidad desde hace muchísimos años. Entonces lo bonito de coger ciertas anécdotas reales o ciertos momentos reales que has escuchado siempre es ficcionarlos, darles una especie de aura artística, de dotarle del sentido propio de las ficciones y que así cobren una vida alejada de la realidad en ese sentido, como a veces a veces en la realidad los hechos ocurren de manera muy deslavazada y de manera un poco gris, y creo que al dotarlos de la estructura de ficción y de un tono narrativo artístico, los ensalzas, los elevas, los inmortalizas de una manera que a mí pues siempre me ha emocionado y es lo que humildemente he intentado hacer.
En aquest programa entrevistàvem molts escriptors. La setmana passada, sense anar més lluny, vàrem parlar amb David Uclés i ell ens explicava que per escriure necessita anar-se'n a un país on no coneguis la llengua perquè res el desconcentri o l'allunyi de ser creatiu. Clar, tu has seguit en la teva feina i has tret aquesta primera novel·la. Quin tipus d'escriptor és el Lucas Sánchez? Ets un tio metòdic que cada dia dius, peti qui peti, jo de 7 a 9 me tanca la meva habitació i he escrit 2 hores i d'allà encara que van sortint 2 línies és la meva feina de cada dia. Necessites tenir un moment especial? Esperes que t'arribi inspiració? Com funciona tot plegat en el teu cas?
Pues funciona un poco según el tiempo libre que tenga. Ojalá tener esa especie de rutina, pero claro, yo lo voy pues encajando en los momentos libres que tenga, en los trabajos que esté haciendo en cada momento. Hace unos años estaba de librero, entonces pues cuando cogía vacaciones entonces sí que me encerraba y me ponía unos horarios, y los horarios normalmente eran muy estrictos, o sea, no era solo de 7 a... O sea, me ponía por la mañana, paraba para comer, ponía por la tarde, paraba para cenar y seguía por la noche. Y voy a reones, realmente, que es lo que me puedo permitir con la organización vital que tengo ahora mismo. Ahora trabajo vendiendo perfumes en el duty free del aeropuerto y, claro, pues aprovecho más el invierno, que tengo mucho menos trabajo, que la temporada alta, que eso es un torbellino. Y me encierro durante horas a intentar sacar adelante, y luego durante meses a veces ni no toco papel y boli.
La màgia, pàgina 20, he obert, he trobat un dels meus subratllats. Enamorarse es siempre una forma de escapar, de uno mismo, de tu familia y entorno, hasta de un lugar geográfico. Menos mal que los enamorados, como Marce en aquel momento, no meditan mucho sobre su condición y se limitan a ejercerla. Paràgrafs com aquests els trobareu en aquest No hay que hablar mucho, del Lucas Sánchez, publicat per Plasson and Barlebum, una editorial, com deia en Tomeu, mesquida, de tirada nacional, que ha confiat en aquest autor novell que acaba de publicar la seva primera novel·la. Ja és a totes les llibreries. Per tant, ja tothom que te vulgui llegir després d'aquesta entrevista només ha d'anar a demanar per el Lucas Sánchez, com us ha dit ara un oient que ens ha enviat un àudio, el futur de la narrativa en castellà a casa nostra.
I tant que sí.
Ojalá, sí.
Lucas, enhorabuena.
Moltes
gràcies. Ha estat un plaer conèixer-te, també conèixer el teu llibre. I quan vulguis en parlar, ara per Sant Jordi hauràs de signar.
Sí, justo firmo en la Drag Magic de 7 a 8.
Ay, mira, ya te agendat.
Ya lo tengo cerrado, sí, me contactó Laia y lo dejé ya cerrado.
Qué bé, i d'enhorabona.
I ben perfumat, quin irà.
Això sí.
Per allò que hem pogut saber. Per tant, seràs escriptor que més bona lo farà de totes les signatures de Drag Magic.
Se intentarà, desde luego, que se note la formación profesional.
Gràcies, Lucas.
Muchas gracias a vosotros.
TV3 Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Hi ha una paraula que fa molt de temps que no la sento utilitzar, que és fer una moixonia. És una paraula molt guapa i crec que està totalment en desús.
Ja anirem. amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Marines, que ara s'asseuen per anar allò tranquil·les. En Xisco Nadal ha dit, jo vull ben que escoltar perquè és el meu tema i el meu dia.
Clar.
Marina Bennàsser, Marina Huguet.
No podem estar més en desacord.
Precisament avui és el dia que ha de xerrar més, s'ha de defensar.
Ah, que sí, perquè avui, germans petits, fa uns dies d'aquestes tres darreres setmanes van començar amb els germans grans, llavors germà del mig, i ara avui m'ho toca el germà petit.
Perquè ho vàrem voler ajuntar i, per lo que sigui, no se m'ho va deixar.
Sí, sí, m'ho va dir, no,
perquè era important.
Tothom ha de ser especial, perquè si no, ja tenim brega.
Ja, però abans de que parlin, jo he triat una cançó que és ideal, que parla d'un germà i que també és meravellosa. Per favor, que soni. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, oh, she's only looking to me. Dedicada per vosaltres, aquest Brother Louie de Modern Talking. Jo som en Brother Louie. De vegades bon lot, de vegades no tant. Com tots els germans petits. Però han tingut cara i creu.
Mos estimaràs a partir d'avui.
Clar.
Segur.
He mirat un poc el guió i t'he de dir que estic d'acord en algunes cosones.
En ses positives, suposam.
Evidentment.
Va, doncs, entrem en matèria. Com són els fills petits, els germans petits?
Com són, Marina?
Com són?
Són atrets.
Són uns supervivents. Grossos. Jo crec que els poden definir com uns supervivents perquè són els darrers que han arribat a sa casa. S'han trobat ja amb espais ocupats. Per tant, han hagut de fer-se el seu espai. I això no és fàcil.
La gent que ha vengut a fer lloc.
A trobar el seu lloc.
A trobar el seu lloc, que és una cosa...
I si arribes de rebot, encara més.
Aquí jo crec que tornes a ser com a fill únic una altra vegada. Ho van xerrar crec que la setmana passada i quan hi havia molta diferència d'edat com que pareixia que se reiniciava el compte.
Però... Sí, però...
En Xisco Nadal que ha dit que no xerraria va capetjant i va esperant el seu temps per intervenir.
Veig que ja no ha començat bé.
Ja
ha anat malament. No, però ser fill petit i de rebot encara ho fa com a més complicat. Perquè jo tenia dues germanes en les que m'aduia 10 i 11 anys i clar, ma mare ens obligava endormant amb elles. I jo ja vaig experimentar rebuig des de molt petit.
A mi, és que titones tenien una edat que ja no estaven per anar amb el lot petit, ja devien tenir més festatgera que altra cosa.
Ja, estimada, però és que a vegades aquest univers te posa aquestes proves i tu les has d'assumir.
Com a campiones.
Però ningú va dir que ho haguessin de fer amb bona cara.
Exacte.
Que aquí ho dèieu, lo de no comparar, lo de posar... Dali, que jo vull aquí... fer xecs.
Aquesta plataforma que t'hi han donat per avui perquè se reivindiqui com a germà.
De totes maneres, si hi ha qualque cosa que avui no t'acabi de convèncer, com que la Marina t'acaba de donar la possibilitat d'acuir-te a ser quasi fi únic, la setmana que ve te pots apuntar el que te faci més il·lusió.
Fem aquí, perfecte. Tu i jo, que els fills únics també estem molt mal vistos, per favor, els pobils.
Pobils, pobres nostres.
No, Margalida i jo, ja vam tenir el nostre lloc el primer dia i ara ja...
No, jo soc petita també.
Ah!
Sí, no te queixis tant.
Sí, el meu germà té... Però són més espessors. El meu germà té 2 anys més que jo.
Ah, veus? El meu germà ja mos passa el mateix. El que jo sóc gran. Ah, són l'única gran de la taula. Ara m'he sentit com més reconeguda.
Ara he vist.
Sí, també la nina. És que hi ha molt defectuós,
eh? La nina...
És diferent que si són 2 nins o 2 nines.
Jo aquesta conversa, i ara això ja és, a mi me va passar, i cunyadisme 100%. Però aquesta conversa l'hem tingut perquè tenim un grup d'amics en el que surt com a bastant sovint, i hi ha una de les persones que tenim que són 2 germanes, i ella, quan va ser mare, només esperava i desitjava tenir 2 nines perquè ella deia...
Aquell patró que ella havia trobat fantàstic.
Clar, perquè en sa germana té una relació preciosa, fantàstica i estupenda, i ella deia, clar, si són 2 nines, se tornarà
això, sí,
a repetir la història. I a dins del mateix grup tenim un germà mitjà, en el que també se li podria demanar, no?, el seu pare, però que està entre 2 germanes. I ell només diu, és es que jo, la meva germana gran, és vera que pintura no tant, però la meva germana petita, tenim una relació que ve a ser la que aquesta altra amiga té sa germana. Per tant, el tema de gènere ja el tomba de la taula.
Bé, jo crec que el tema de l'estereotip de gènere, el que s'espera d'un nin i el que s'espera d'una nina, crec que és una cosa que marca, perquè no totes les famílies tenen la mateixa visió de com s'ha de comportar un nin o com s'ha de comportar una nina, o la típica frase de és que les nines són més tranquil·les, els lops són més moguts.
Sí, però jo, per exemple, les afinitats que veig amb germans de la nostra quinta, diguéssim, gent de, que ara ja tenim 30 i tirant a 40, ve més per aficions. I sobretot ve marcada per la música. És a dir, els que s'han trobat molt és perquè o bé del grup del poble, com deia Margalida, si tens l'edat com a més similar, sortien de festa, anaven de verbenes i tot era a la vegada, sí. O bé perquè per gustos musicals han compartit concerts, festivals i tot això, que llavors també els han unit molt de més grans.
Bé, és veritat que hi ha tant de caps, tant de barrets. Nosaltres fa 3 setmanes que ara ja que ho dèiem, que el que estem dient són, grosso modo, i que aquí ningú se senti ofès, perquè aquí no se'n tan catre de cap manera. Les estadístiques diuen això, que els germans petits doncs cerquem un poc més atenció, que
són més sociables.
Són més sociables per el que dèiem abans, perquè han hagut de cercar el seu lloc a la família, que ja estava construïda.
Mira, en aquest cas, a casa meva és així. Jo som més sociable que el meu germà, per exemple.
Clar, que cerquen però estratègies.
Sí, no sé si sempre és així.
El que dèiem, això és grosso modo. Això són estadístiques. Però, a mi, si mos haguessin de fiar, aquí posa que si són tenen més sentit de l'humor, són més seductors, són més xerradors. No sé, aquí n'hi ha dos que se dediquen a xerrar per la ràdio.
Aquest era un dels tics que en Xisco havia fet, aquesta sí.
Aquesta sí.
T'ha agradat, Xisco? Sentit de l'humor?
No, lo de sentit de l'humor creatius, és cert.
I són més creatius.
I seductors.
No ho podem negar. Però m'agrada que lo de seductor m'ho digui un altre. També t'ho dic, però no, però lo de sentit de l'humor sí, sobretot lo d'intel·ligència social, això d'haver de negociar. Jo i les meves germanes sempre feia com una miqueta de xantatge emocional. Ja des de petit, ja era un petit manipulador. Després me vas passar.
Ja, llavors es va quedar dins un calaix.
Eres un infant.
Home, clar, quan tu tens dues germanes de 12 anys i ta mare els hi diu, o bon, enduïs en Xisquet, o no partiu, i les teves germanes te duen a desgrat pel món, arriba un moment que aprens a negociar i aconsegueixes certes cosones, o sa vida hagués estat molt dura.
Clar, llavors es ho passava malament tothom.
Clar.
Sí.
Per tant, de moment, de nou ens compte que tenim bastant de punts en comú amb els mitjans. Però també perquè van dir que els mitjans, en un moment de la seva vida, van ser petits. Clar. Llavors, hi ha aquest punt de trobada.
Cerquen l'atenció, se volen diferenciar el germà gran.
Exacte.
Més despreocupats i rebels, això també.
És que, clar, aquí entraria en la teoria que diu que els germans més petits, en principi, són els que han estat com a menys mirats, entre cometes, pels pares, pels progenitors. Vull dir que el primer l'han estat molt damunt perquè ha estat com el primer projecte, el segon és com a, ara ve el segon, i el tercer és com a, ens haurà dels dos primers, ara que és, ja surarà tot sol. Per tant, pues, pintura per aquí pot venir aquesta idea de pues, una mica més despreocupat, entre cometes consentit, perquè pintura les normes no s'apliquen de la mateixa manera.
Sí, però si han passat més d'ell, no té que perquè sigui més vaciat, Pintura és més vaciat el gran.
Pintura, no és que hagin passat més d'ell, però Pintura hi ha unes normes que s'aplicaven en el gran i en el mitjà, que i en el petit ja no s'apliquen.
Sí, l'altre dia mos han de menjar sucre, una mare mort de la primera, no li vaig deixar menjar sucre fins que va tenir no sé quant d'anys. I el segon, i ja.
Aquí també entra una cosa, que és que, bé, per començar, que no ets la mateixa mare ni el mateix pare en cap moment de la teva vida, perquè tu has anat canviant, has anat creixent i has tingut noves experiències. I després també hi ha una cosa de, en el primer està tot sol. Llavors, tu posa't les normes perquè no hi ha res més, no? No té altres exemples. Quan el primer menja sucre i tu li has de dir al segon, no, tu no, és més complicat, perquè en el primer no tenqui comparació. En canvi, el segon, els que venguin darrere, ja van com una mica remolc, que això és una cosa que totes les famílies que hi ha més d'una criatura sabem, no? És a dir, és hora de ser estrictes en certes coses, és molt més fàcil quan no tens a ningú, aquí sí que li estàs dient que sí, que Tu no, Margalida. El teu germà sí, però tu no, Margalida. Clar, segons quines coses fan més mal lluitar i fan més mal mantenir.
Que això amb temes de gènere a vegades
també
passa.
També s'hauria de mirar, exacte. Jo crec que és com... En Carles Cat de Vila crec que ho va posar com a molt gràfic, que és que en el primer se li cau la xupanterra, la desinfectes o la tires, sí. El segon li passes una mica per aigua i en el tercer bufes una mica i ja.
Sí, bufes.
Sí, bufes. I per endins i ja està.
Però són supervivents, Xisco. Tot això immunit, a més.
Sí. Estem fent coixí per entrar a les dificultats.
Va,
no sé si t'has fixat que t'estem tirant floretes.
Sí, fins ara eren característiques generals, algunes positives, d'altres no tant. Jo amb algunes m'hi sent identificat. Això de cercar atenció, jo me'n record que jo xerrava molt de petit. Jo era molt emprenya, si m'apures, perquè sempre estava... I també passava molt de temps amb gent gran, perquè ja les meves germanes ja anaven pel seu vent i jo passava molt de temps amb ma mare, amb les meves ties, i això volia dir que no se nota.
Llavors aquí tindries característiques...
Els petits tenint tendència en això.
Més de gran, perquè trobar-te sense iguals seria com a més... Això la Marina tindrà raó al final i t'haurem de posar dins fill únic.
I jo no volia dir-ho, però...
No m'hagués emportat, seria única.
Una ferrada de les germanes d'en Xisco.
Escolta, ara que ja hi són. Però si m'haguessis donat a triar, seria única, tampoc pens que sigui tan mal negoci.
A mi m'han donat a triar entre còmetes perquè els ho tenien claríssim, i quan m'ho van explicar vaig dir, no, jo seria única. Perquè jo demanava germans, fins que m'han dit, bueno, però... Estaràs a la teva habitació, compartiràs els teus juguetes i aquí posen un niu. És que, crec que no. Crec que me conformo amb els cosins.
Sí, però ara en Tomeu diu que ara, per exemple, de gran, que si, per exemple, tens un pare o una mare que estan malalts,
sí.
T'has de fer càrrec només un, perquè ell també, Tomeu, més quida.
Jo tens la sort de tenir molta xarxa i no tinc germans, però tinc moltes cosines, sobretot, com a molt properes, i amb això feim xarxa, que jo crec que en xerrarem en qualsevol moment. Vaig veure un post a Insta que posava, que és que els cosins són desconeguts o són com a germans. No sé si tan extrem, però crec que és una bona manera d'entre còmetes substituir
però
els germans.
Però també si a Pubila o Pubila, Pantura, tenim més ganes de conèixer, de profundir les teves relacions als cosins.
Clar.
No ho sé.
Bueno, veurem la setmana que ve.
Exacte, va, tornem a les dificultats de germans petitons.
Que fins ara tot eren avantatges...
Flors i violes.
Què pot passar? Que tinguin un cert sentiment d'inferioritat amb aquesta comparació constant. Ja vàrem dir, i hem dit moltes altres vegades, que les comparacions són odioses. Hi haurà moments en els que el fet de tenir germans grans pot servir de model, pot servir d'aspiració, pot servir de guia, i hi haurà altres moments en els que això generi un malestar.
Exacte. I, com hem dit abans, que ho hem repassat una miqueta, que això... a vegades dependència o menor autonomia pel fet que depèn del model de criança, aquesta exigència parental que a Pantura no s'ha donat tant i que pot desembocar pues, a l'estigma que és pobres que han d'arrossegar tota la vida de consentits. Ai, madurs.
Ai, madurs també?
Sí. Mm-hmm. Sí.
Clar, jo també me passa un poc idealitzar el teu germà gran o la teva germana gran.
Segurament.
Que hi ha un punt d'això, de dir, uau... Ell és més gran, fa tot això...
Perquè ho fa tot primer, perquè tot lo dels grans, quan tenim aquesta edat, no? Infantesa i demés, tot lo dels grans té aquell atractiu, que llavors es arribes a aquella edat i Pantura el perd. Però així d'entrada és aquesta cosa aspiracional.
Uh-huh. Exacte, com a objectiu, no? Com a model en el que a tu t'agradaria arribar. Però bé, conviure amb germans de diferents edats du conflictes, però no us preocupeu, perquè hem fet un llistat d'estratègies.
Sí, però jo he de dir que no estic d'acord amb això de que ets esconsentit, esvaciat, perquè també deu dependre moltíssim de quina casa topes.
Sí, no, bé, jo ja m'he curat en salut i he dit que era un estigma i que depenia de sa casa.
Clar. Perquè, i també depèn molt de la perspectiva. Jo, per exemple, no tens la sensació d'haver estat un vaciat de cocou.
I les teves germanes.
Escolta, les meves germanes, i segons les meves germanes, totes es nin. Per tant, clar, és que tot depèn molt de la perspectiva des d'on ho miris.
Home, són dues contra un. Ja, si hem de fer cas, els meus números.
Estadístiques.
Desfaida.
No, passa que sí que és vera que hi ha una tendència que també s'observa o que també manifesten segons quines famílies, que quan hi ha molta distància entre germans, el teu moment i la teva energia com a mare o com a pare no ets la mateixa. Perquè a la millor Pantura no tant a la infantesa, però sí que arribes a l'adolescència amb un desgast vital, digue-li, que el nivell d'exigència i pintura no és el mateix en el que sí que vàret sotmetre en les germanes o germanes grans.
I que tu n'ets el mateix en 20 i molts, 30 i molts, 40 i molts, l'energia és impossible que sigui la mateixa. O sigui, has tingut amb 10 anys de diferència i són moltes ganes de...
I traslladant-ho ara, que l'edat del primer infant...
Cada vegada és més envant.
Si deixam després, a més, molt de temps entre el primer i el segon, mona podem anar a edats bastant avançades.
Jo per això penso que s'ha de tornar a ser inconscient a l'hora de tenir fills i tenir-lo en els 22.
He de dir que, de totes maneres, jo crec que si tu ho demanes a qualsevol persona amb fills, tothom ha d'abandonar la mateixa resposta. És que el moment perfecte, tanmateix, no existirà mai. I si t'ho penses gaire, el que fas és no tenir criatures.
Aquest ha estat el meu problema.
O que t'ho has meditat massa bé.
Faig feina en nens, supòs.
Ja estaves compensada per aquí.
Exacte.
Però bé, ho dic que hi ha dinàmiques entre germans.
Sí, bé, que poden sorgir conflictes i que hi ha maneres i maneres de solucionar-los i nosaltres vos hem fet un llistat de les maneres que són com més recomanables per no empitjorar les gelosies o per no empitjorar aquesta relació entre germans que a vegades pot desenvolupar pues, en competències i amb enfados.
Perquè en aquest sentit el comportament de germans petits en sos grans serien com a tres pols, no? O competeixes, o imites, o
estàs enamorat, perdut.
No és del meu cas.
Però si jo tenia Margalida, que va idealitzar un temps el seu germà.
Bé, és que nosaltres tenim una bona relació, això.
La clau va ser dur-se poc.
I entre aquí i mig hi ha com molt de pantones diferents d'escala de grisos, eh? Però sí que és veritat que sorgeixen conflictes, no, Marina?
Primera cosa, com a adults responsables, assumim la nostra part. Llavors, som nosaltres els primers que hem de autoeducar-nos com a mares i pares per poder gestionar tota aquesta situació que tindrem a casa nostra.
No val mirar cap a un altre costat. Tu l'has parit, tu l'has de gestionar.
Exacte, no, allò de que
i si no l'has parit, però el teu,
ten
també.
Tens raó, Marina. No,
que cadascú se mengi, no, com aquella frase, que cadascú se mengi allò que ha mort.
Exactament, però sense fer mal.
No, home, era un símil de caça, però en aquest cas aplicat en els fills, ara no està.
En castellà, cada palo que aguante su vela, que això a mi de petita m'ho deia molt.
Però tu què, ets espelma o espal?
Jo era la que havia de carregar el meu xirmes i no en de ser ningú.
Per tant, mediar per part dels pares, primera cosa.
Exacte, és a dir, ocupant-nos del conflicte. És intentar cercar quin ha estat l'origen, a vegades el poden trobar, a vegades no, perquè a vegades els infants no saben perquè se baraen.
En d'això ha fet, és que en d'això me fa, és que tal...
Aquí seria donar espai i entrar sense jutjar. No entrar allò com un miure que moltes vegades se feia, sobretot anys enrere, de «I ara què has fet?». Va, intentar respirar nosaltres un poc per nostre compte i la mateixa pregunta de i ara què has fet?
Què ha passat?
Transformar-la en...
Què ha passat? I que cadascú tingui el seu espai per poder donar la seva versió, perquè podria ser que hagués passat una cosa que cadascú l'ha viscut d'una manera diferent.
És que sempre és així.
I l'interpreta d'una manera diferent.
És que en això m'ha fet, és que què m'ha fet?
Exacte. Ah. I a vegades és veritat que serà difícil perquè duen tanta estona variant-se que a puntura ja no se'n recorden ni perquè estan enfadats.
Però jo me deman, faig una pregunta. Com a pare, com a mare, tu coneixes els teus fills. Si saps que tens un fill que és un encruer i l'altre que és un tros de pa, tampoc és just.
Li has de donar l'oportunitat a l'encruer a defensar-se com en els judicis. Aquí tothom és innocent fins que es demostra que
com de totes maneres...
Arriba un moment que jo, si tingués fills, jo aplicaria judici ràpid i diria, no m'embosseu la justícia, perquè els jutjats no se poden col·lapsar en els teus dolls i a un 95% de possibilitats qui ha tingut la culpa, qui ha iniciat, qui ha tornat a posar potes en l'aire, en aquest sentit, ha estat tu, deixa't de rotllos.
Però havien començat en que intentaríem mediar sense jutjar.
Però mediar sense jutjar, m'imagino les primeres vegades. És que a vegades també et troc que plantejant coses com molt idíl·liques i...
Pensa que nosaltres, com a mestres, cada dia, jo no sé quantes vegades fem aquestes mediacions, però cada dia a l'escola, i són 6 hores només, com a 50 vegades, no sé, moltíssimes vegades, nosaltres fem aquest procés. I nosaltres ho fem amb 20 i pico nens. Ja vos anem, que si en teniu una o dos a casa, que prou.
Que jo aquesta frase que he vist aquí, punt 3, mediar sense jutjar, evitar el binomi guanyador o perdedor, hi ha de vegades que em sap molt de greu, però des de petits han de tenir aquest sentit de justícia.
Jo t'anava a dir que hauríem de substituir la paraula culpa per responsabilitat.
I de culpa per responsabilitat, m'apareix meravellosa.
Intentar restaurar.
Exacte. Això que pràctica difícil, restaurativa.
No? Perquè jo he guanyat, no, jo he guanyat, no, jo he guanyat... És que...
No pa, bé, després hi ha una altra
han
part...
De saber, han de saber guanyar, també, és una altra cosa.
Clar, i han de saber perdre.
I han de saber
també,
perdre.
També. És important.
I també arriba un moment en què, quan si s'enrosquen perquè sí, perquè no, perquè jo, hi ha un moment en què les paraules s'obren, que això també és una cosa que nosaltres defensem moltíssim. Educar conscientment i des de la calma no significa haver de raonar eternament en aquell infant. Tu li dones l'oportunitat d'entendre el que tu li estàs explicant i si ell està molt segrestat a l'amígdala perquè està enfadat, a vegades és... perquè jo ho dic, o perquè sa mama ho ha decidit...
Marina, ens hem d'anar acabant, me sap greu, perquè tenim un guat aquest de Torre Eiffel.
Oh, m'encanta.
No passa res, ja continuo.
Consell resum, no compareu, les comparacions són odioses.
Paciència, que sa mare de sa ciència.
Tant si és un germà petit que en gran, no compareu.
I filles de mani qui ve.
Filles de mani qui ve. A word from you.
Wait. Lletres Ràdios, participació. Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Que sí, que tenim moltes ganes d'escoltar aquest guateque dedicat a les torres, però sobretot a una torre avui.
Sí, perquè és el dia de la Torre Eiffel, una de les icones més reconeixibles del món, però també una excusa perfecta per parlar de torres en plural. Torres reals, simbòliques, emocionals i avui també musicals. I arrencam amb l'energia d'Itàlia, en Talco, i la seva mirada combativa, La Torre, una cançó que, com moltes d'aquest grup, barreja crítica social i també un ritme imparable.
Paladini di antichi scranni spolverati a novella parvenza, arruolati da sciocchi predicatori nella gogna dei prestigiatori, non c'è differenza tra le nuvole e l'illusione, domatori di voti, grazie ma di finte battute non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie strade, un'altra storia è stata aspettata.
I sense deixar de banda la Mediterrània, continuem amb una proposta més propera. Joan Montiquat i sa Torre, una peça que connecta amb el territori i amb la memòria.
Ses imatges cobertes de temps i pols reapareixen a pujar aquí dalt de tot. I amb el retrovisor vital miren en vant. Quina mania en vola tenir un passat.
I ara faim un boc cap a una torre molt més antiga, gairebé mítica. Elton John posa música a la història bíblica en Tower of Babel, una reflexió sobre la humanitat, la comunicació i els seus límits.
Seguim amb una torre molt més contemporània i urbana. Els murcians Art de Bogotà ens duen fins a la Torre Picasso de Madrid, una de les fites arquitectòniques que defineixen l'skyline d'aquesta ciutat.
Ni llantos ni palabras, Red Bull, memoria y mucha agua. mañana Madrid despertará en llamas. Fruto de esta rabia y de esta juventud que ahora me falta.
Canviem completament de registre per aturar-nos a una torre molt especial, la de la llibertat. En Grateful Dead arriba Franklin's Tower, un clàssic del rock psicodèlic que convida a deixar-se endur.
De música de torres per commemorar aquest dia de la Torre Eiffel de París. Molta gràcies, Xisco Nadal.
Fins demà.
Fins demà. Molta gràcies, Celestia Livet.
Gràcies.
I tornarem fins demà. I també Miquel Jú.
Fins demà.
I també Antoni Cardell, que ha estat amb nosaltres al control tècnic. Demà hi serem. I després farem uns dies de descans. Així que vos esperem demà. Una ferrada. In Franklin's Town, the Haines appeal.